107.4. Andorra, 107.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilena. Avui, els animadors de comunitat, en espera de prevere. Avui, el senyor Laureano Sánchez i la Montse Sánchez ven a explicar aquesta realitat a la nostra companya Mari Bometón, en la seva secció dedicada a les delegacions i institucions del Bisbat de Lleida. Ara us deixo un delantal. La tardor de 2013 vaig iniciar l'aventura juntament amb altres persones de posar en funcionament un banc de temps a Lleida. Ara ja és una realitat amb gairebé 100 persones fent intercanvis, que sens dubte aporta un gra de sorra en la construcció d'una societat més justa i fraterna. Per mi és clarament una llavor del regne de Déu. A nivell personal, aquest procés ha suposat una oportunitat per aprendre i créixer. En aquesta escola he après tres lliçons. La primera porta per títol Confiança i paciència. No tot depèn de tu. No sempre ha estat fàcil treballar en grup, respectar el ritme de les persones implicades i nivells de compromís diferents. Gràcies a algun fet treballat en el grup de revisió de vida, a l'acompanyament personal i a la pregària, he passat de l'angoixa i l'exigència a l'obertura i confiança. El que en alguns moments han estat problemes s'han anat solucionant i força gent ha col·laborat perquè el projecte tirés endavant. Ens podem queixar perquè la gent no es compromet com estàvem acostumats a entendre el compromís, o podem donar gràcies per tota aquella gent que col·labora puntualment quan pot. Ens podem angoixar per por a que les coses no surtin bé o, quan ja hem fet el que podíem, deixar-les en mans de Déu i esperar. La segona lliçó es podria titular La importància de saber rebre i deixar-se ajudar. Quan sentim allò de que donant és que es rep, tots pensem en donar, però hem pensat algú ha de rebre? Estar en contacte amb el Banc del Temps, he descobert que és molt important que tothom tingui l'oportunitat de donar i que és tan important ajudar com deixar-se ajudar. Hi ha persones que fa temps que no treballen, que reben ajuts per cobrir necessitats bàsiques, que també necessiten donar per sentir-se bé. Tots tenim alguna cosa per aportar i volem sentir-nos útils i valorats. Demanar que ens facin unes galetes, que ens cusin una peça de roba, que ens ensenyin a cuinar un plat nou, és posar-nos en situació d'aprendre, de rebre, de reconèixer que l'altre és valuós i ens pot enriquir. Demanar és una manera d'ajudar, sens dubte. I la tercera lliçó, que porta per títol La riquesa de fer xarxa. El fet de que persones que no es coneixen es posin en contacte per fer intercanvis fa que gent que potser mai s'hagués trobat acabin tenint una relació d'amistat. Es relaciona gent jove amb gent gran, gent analfabeta amb gent amb estudis universitaris, gent sense problemes econòmics amb gent que en té molts, gent nascuda a Lleida amb gent nouvinguda d'arreu del món, gent que en un primer moment es relacionaven, potser amb pors i desconeixença, fan explícit l'agraïment per haver pogut ampliar el seu cercle i sentir-se acollits. Anna Kruter, mare i mestra.
Notícies del Bisbat.
Visita pastoral del bisbe Joan a 5 parròquies de les Garrigues.
El nostre bisbe, Monsenyor Joan Piris, ha visitat recentment la unitat pastoral formada per les parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, La Floresta i Puiggròs. Els tres moments centrals en què no ha mancat la presència d'infants i joves han estat la celebració de l'Eucaristia, la visita als malalts i la trobada en assemblea parroquial. En ella, un cop més, s'ha remarcat la necessitat de treballar i créixer en comunió eclesial.
Càritas presenta l'informe sobre l'exclusió social a Catalunya.
A la seu de la Conferència Episcopal Tarragonense, a Barcelona, ha tingut lloc la presentació de l'informe de la Fundació FOESA sobre l'exclusió i desenvolupament social a Catalunya. En l'acte, presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona i responsable episcopal de Càritas Catalunya, Lluís Martínez Sistac, hi han estat presents els representants de les Càritas diocesanes de 10 bisbats de la Tarragonense. Entre les dades més rellevants, se'n destaca que Catalunya registra un risc de pobresa inferior a la mitjana d'Espanya, però que s'ha produït un increment d'un 5,4% entre l'any 2008 i 2012, sent els problemes que més afecten els relacionats amb el treball, la vivenda i la salut. Segons el coordinador de l'estudi, senyor Francisco Lorenzo, cal fer una aposta per les iniciatives de caràcter comunitari.
L'entrevista.
Dins de les àrees de cooperació del nostre bisbat. Avui l'àrea de formació és de la que ens ocuparem i sobretot ho farem parlant de la formació dels animadors de comunitats. Per fer-ho així, tenim amb nosaltres el senyor Laureano Sánchez, doctor en pedagogia, coordinador del Departament de Pastoral Aplicada de l'IREL i responsable per anomenament del senyor bisbe de formació d'animadors de comunitat en la diòcesi de Lleida. El Laureà, de fet, ha vingut d'altres vegades per altres temes aquí en aquest programa i, a més, fa uns mesos, quan el senyor bisbe va anomenar els primers animadors de comunitats, ja vau estar aquí per explicar precisament quin era aquest tema important que es començava a fer realitat al nostre bisbat. Per parlar d'aquest projecte i de com s'està desenvolupant, tenim en primer lloc el senyor Laureano Sánchez. Hola.
Bona tarda.
Muchas gracias por estar con nosotros, Laureà. I contem amb la presència de la senyora Montse Sánchez. Ella és mare de dos fills, esteticista de professió, vinculada a la parròquia de Pardinyes de Lleida, actualment alumna en formació de curs actual i realitzant aquests estudis de grau en ciències religioses a l'IREL. Gràcies, Montse, per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Després parlarem de tot allò que significa per cada un dels que estem aquí aquesta realitat del que s'està oferint amb els animadors de comunitats. Laureano, què són els animadors de comunitats?
Pues me gustaría explicarlo muy bien, porque una de las cosas que yo creo que no está quizá bien explicada por parte de otros muchos es lo que son. Pues es una persona laica, hombre o mujer, que tiene ya una vinculación eclesiástica, que tiene una cierta vocación y que ha dedicado, quiere dedicar su vida a ser animador para que en su parroquia, no en su parroquia, en su comunidad, sea un referente y sea capaz de dar vida a aquella comunidad mientras el sacerdote no pueda hacerlo.
¿Cuáles son los motivos de haberse creado este proyecto, de haber pensado en este proyecto y después de continuarlo?
Pues este proyecto hace ya 5 años que se inició. Y pues se fue dando, en fin, aportaciones por parte de unos y de otros y al final pues quedó un proyecto de formación de 2 cursos. Pero el motivo real es que, digamos que es doble. Uno y principal es que todo bautizado tiene el derecho y el deber de ser evangelizador, de ser misionero, y como miembro de la Iglesia, pues tiene que aportar lo que pueda, sus talentos, a la misma. El segundo motivo, pero no el principal, es el que hay una escasez de mosenes. Es evidente, la última guía que ha salido hace una semana, pues cualquiera que lea aquella estadística verá que pues hay escasez. Como hay escasez, los demás hay que aportar aquello que podamos para que las parroquias, las comunidades, no se queden ahí dormidas, ni, en fin, sin ánimo. Tienen que tener vida. Y para darle vida, está esta persona.
¿Qué condiciones son necesarias para, bueno, pues eso, para prepararse, para ser animador de comunidad?
Pues las condiciones son muy sencillas. Tiene que tener una formación inicial. O sea, aparte de la formación académica que ya aporten, o sea, en estos cursos y en este alumnado tenemos abogados, tenemos empresarios y tenemos gente pues, que ha hecho bachiller o que ha hecho otras carreras. Primero la formación académica. Después de esta formación académica tienen que tener la formación, los cursos de o agente de pastoral o algunos cursos de grado en el IREL. Por ejemplo, ser licenciado o diplomado en ciencias religiosas. Hasta ahora grado o máster. Estas personas tienen la posibilidad, siempre que sean presentadas por su comunidad, acceder a estos cursos.
Entonces, luego continuamos, Montse, ens agradaria, ja que hem anomenat precisament que hi ha una vinculació concreta amb la parròquia de Pardinyes. No sé si vas començar com a catequista,
suposo que com hem fet molts, amb l'hora dels teus fills preparar-se, algun d'ells, per la primera comunió, si va ser un contacte més directe per la vostra realitat d'anar pues, a l'església, a la vostra parròquia, a complir pues, amb el precepte dominical i amb les altres qüestions que ens atansen al temple, no?
Sí.
El suport d'aquest projecte per part de les comunitats parroquials és necessari? És important, tan recolzat des de la teva parròquia?
Sí, de fet, la parròquia ha estat el punt des del qual se m'ha facilitat el poder atansar-me i poder accedir a aquesta formació. Com tu deies bé, el punt d'apropament era que vas a la missa dominical i demés, cada cop se requereix pues, una mica més de compromís i aleshores, arran de la primera comunió de la meva filla en concret, doncs vaig començar també a col·laborar amb el tema de catequesis, perquè sempre hi ha mancança de catequistes i demés. Aleshores vaig començar implicant-me una mica més amb la comunitat, amb la catequesis, i cada cop més, pues, clar, el compromís es va fer més gran, fins que va arribar a aquest punt de compromís major.
Tot això sense deixar la teva tasca, evidentment, no? De família, de mare de família, i la teva tasca professional, perquè continues tenint un establiment dedicat a l'estètica.
Sí,
no?
Sí. Les dones ja saps que ho podem compaginar perfectament tot, no?
T'ho agraeixo.
Fem la tasca de la família, més la tasca fora de casa, que és la feina, i a més, pues, les inquietuds personals que cadascú té, doncs és bo de fer-les créixer, no? I amb el recolzament de casa, pues...
Per tant, quina és la motivació que tu vas tenir per acceptar aquest compromís de ser animadora de comunitat?
Doncs va ser una cosa que jo no m'ho esperava. De fet, jo no sabia ni que existia aquesta formació. I va estar en la visita pastoral del senyor bisbe a Pardinyes, a la parròquia, doncs... ens vam reunir, els diferents grups, i va començar a exposar el tema dels animadors, i la veritat és que vaig sentir la vocació o la crida, i arran d'aquesta crida doncs, es va ficar tot en marxa, no? Vaig estar fent un discerniment previ i parlant-ho després amb el mossèn i demés, doncs vam anar fent les passes necessàries fins a arribar.
D'això surt una cosa important, és agrair al senyor bisbe les visites que habitualment fa a les diferents parròquies perquè es necessiten.
Sí, sí, la veritat és que sí.
El grup de catequesis, el grup de vida creixent, el grup d'intentar col·laborar amb la litúrgia és important i necessari, o és, sense dubte, la presència dels diferents mossens, però de quan en quan aquesta visita del bisbe potser ens fa posar més a sobre la taula totes aquelles necessitats i fan aquesta crida a la qual, doncs, sempre hi ha la sort que algú respon d'una manera molt concreta. Què t'ha aportat a nivell personal, Montse?
Doncs he conegut gent fantàstica, ara no és per fer aquí cap lloança al Laureano, però també perquè hi ha un equip de professionals que realment, gent molt preparada, que aporten molt, molt planers, molt humils, i que realment ens estan fent créixer ja no només amb coneixement, sinó com a persones, ens estan ajudant a acabar de configurar-nos... de manera més...
Quin horari de classes vas tu? És per també els que ens estiguin escoltant, veure, una mare de família, una professional, un centre obert, i com ho pot compaginar? En quines hores vas a classe?
A classe, concretament a la formació d'animadors, és dissabtes als dematí.
Perfecte.
No, perfecte, no.
A tu no.
He de tancar la botiga per anar a fer la formació.
Perfecte per intentar variar una mica l'horari del teu establiment.
És de 9 fins a la 1.
És bo que també hagis dit això. Moltes gràcies per la teva generositat.
No. És que quan un sent una crida de veritat, doncs s'han de fer els moviments necessaris per poder arribar a allò, no? Aleshores, pues, com que ho puc fer... Tanco, vaig a la formació i després, pues, bueno, a la tarda continuo treballant.
Moltíssimes gràcies. Edat dels teus fills?
La nena ha fet 16 i el nen té 13, farà 14.
Per tant, els dos ja estan fora de la celebració, de la preparació de l'Eucaristia, però que també tenen les seves necessitats a nivell escolar. Te necessiten molt. Va estar d'acord el teu marit?
Sí, perfectament.
Això és el millor.
La veritat és que tenim una família que, gràcies a Déu, estem tots molt units i em recolzen amb tota aquesta...
Laureano, ens deies que de quan en quan es devenia explicar què són els animadors de comunitats, perquè no sempre s'ha explicat bé. La primera explicació ha estat perfecta i suposo que tothom anem coneixent també una mica més la realitat del que són aquestes persones i aquests feligresos que tant necessitem. Es fa amb d'altres diòcesis?
Bueno, primero quería agradecer a Montse en nombre de todo el equipo de formadores. Esas alabanzas tan fenomenales, pero intentamos hacer lo mejor que podemos. Contesto a tu pregunta. En otras diócesis, esto exactamente no lo conozco. Yo he intentado investigar e indagar, para incluso para compartir experiencias con la diócesis. Tienen otras cosas. Por ejemplo, en el País Vasco hay algo de este tipo de formación, algo parecido, no exactamente. Pero fuera de esto, pues hay cosas diferentes, ¿no? Como parcelas, ¿no? Pero una formación de laicos a este nivel, no.
Volvemos a los animadores de comunidad y entonces podríamos decir, ¿cuáles son las tareas encomendadas a ellos? ¿Cuáles son los servicios a la comunidad que está permitido que hagan y que pueden compaginar con su exactamente el cumplimiento también de sus condiciones de compromiso con la Iglesia?
Bueno, pues lo que tienen que hacer no es nada inventado por este proyecto. Estaba ya. O sea, que es que el Vaticano II nos dijo muchas cosas de lo que había que hacer, pero después hay un código de derecho canónico. El código de derecho canónico nos dice que la persona laica, hombre o mujer, puede bautizar en determinados casos, puede hacer sepelios, puede hacer matrimonios con determinadas autorizaciones, puede exponer el Santísimo sin dar la bendición. Todo ese tipo de cosas las puede hacer. De hecho, ya los que están ejerciendo como animadores ya están empezando a hacer todo este tipo de cosas.
Colaborando
donde no llega el sacerdote,
ofrecer la comunión en las celebraciones.
Aparte de distribuir la comunión en la iglesia o a los enfermos, aparte de leer, ellos pueden predicar, pueden, pero por derecho canónico, no es que se lo invente el sacerdote de la comunidad, no, pueden predicar, pueden bautizar, pueden hacer matrimonios, pueden hacer sepelios, pueden exponer el Santísimo, pueden hacer todo este tipo de cosas.
Siempre. ¿Y qué es lo que no pueden hacer? ¿Qué hace el sacerdote?
Perdón, para remarcarlo. Que quería un poco ampliar esto, ¿no? Porque las personas piensan que esto es algo nuevo, y no, está reconocido, y el derecho canónico ya lo indica. Es cuestión de aceptarlo y ver que tenemos unas motivaciones para poder hacerlo, nada más.
Y sobre todo la preparación adecuada.
Sobre todo la preparación.
Pues, ¿cuáles son las cosas que no pueden hacer y que, por lo tanto, el sacerdote sigue siendo imprescindible? Y vamos a rezar porque haya muchos, pero que, sobre todo, también sepamos pues, un poquito lo que es el complemento, ¿no? Esos titulares que surgieron,
sí,
¿no?
Sí, tanto, tanto.
Te he oído que comentas algunas veces que no estás de acuerdo nada. Pero ya sabemos lo que pasa en los medios de comunicación. Sí. Los titulares han de ser llamativos. O sea, han ordenado mujeres que son sacerdotes. Oiga, no, explíquenos, Laureano, por favor.
Pues mira, la formación simplemente, el obispo lo definió muy bien, es acompañar a personas que tienen esta vinculación eclesial y esta vocación, como ha dicho Montse, se les acompaña para hacerles crecer su fe, su vitalidad de fe, no su fe, su vitalidad de fe, y también para que descubran los dones, los talentos que han recibido y encontrar ocasiones para ponerlos a disposición de los hermanos, no hay más. Esto es la formación. Teniendo eso en cuenta, intentamos formarles en cuatro ámbitos. En el ámbito de la madurez personal, en el ámbito de la dimensión, digamos, espiritual, porque nadie da lo que no tiene, evidentemente, ¿no? Si no se tiene. En el ámbito de las estructuras parroquiales, sobre todo, nos interesa muchísimo que lo que se haga con dignidad, o sea, aquella actividad litúrgica que celebren a nivel, lo hagan con una dignidad extraordinaria, y para eso hay pues una persona que está, digamos, enseñando este tipo de estructuras, y además un sacerdote que se encarga de hacer prácticas todo un sábado o dos en alguna parroquia que han estado pues, haciendo simulaciones de este tipo de cosas. Y por último, pues se trabaja mucho las relaciones personales e interpersonales de grupo, cómo comunicarse, cómo hacer entrevistas, cómo dirigirse a la gente, cómo ser referente.
Qué importante, ¿no? Cómo ser referente de algo que sientes, que crees, y usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Puede predicar, bueno, quizás será reflexionar en voz alta lo que se haya hecho primero en el grupo de preparación de la liturgia.
Digo,
o de la preparación
porque,
de la misa. Sí, me ha gustado la
frase. Es que lo dice, lo del predicar, lo dice el derecho canónico, no me lo invento yo, ¿eh? Por tanto, quiero decir que eso de que uno puede. Mire, el código 700, el canon 700. 166 dicen que pueden predicar.
Por lo tanto, cualquier persona que nos esté escuchando, nunca se sabe, sobre todo cuando es por una emisora, si se está en casa, se está en el campo, se está trabajando, se está de excursión o se va en el coche, sepan que en cualquier despacho parroquial de la diócesis de Lleida pueden encontrarse con que a la hora de ir a buscar no solamente esa información, sino la necesidad de administrar aquel servicio, pues puede ser cualquiera de los animadores de comunidad, ¿no? Desde el poder ser testimonio de lo que hacen los dos novios, que son los que realmente se casan, a aquella posibilidad de estar transmitiendo a los demás de una manera más preparada. Tenemos que despedirnos, pero me gustaría que ustedes dos dieran ese mensaje a los que nos escuchan, Montse, un missatge als que ens escolten per acabar, i vostè també, Laureano, perquè d'aquesta manera doncs acabem amb el que és realment important, el que vostès han vingut a dir al nostre programa. Un missatge, Montse.
Jo demanaria a les comunitats que fossin tolerants i que estessin obertes amb aquest canvi, no? Perquè és una necessitat i ningú ve a usurpar el lloc a ningú, sinó que el que venim és a oferir el poc o lo molt que tinguem per ficar-lo en comú.
Laureano, nos despedimos con usted.
Yo animaría... Hay una frase muy célebre que dicen que aquello que no se conoce no se puede estimar. Uh-huh. A mí me gustaría que los que nos están viendo o oyendo intentaran conocer lo que es ser animador y las satisfacciones que produce, porque tenemos ya evidencia de esto. Cuando conozcan lo que es animador y las satisfacciones que da el poder hacer un servicio al hermano dentro de una comunidad, creo que lo querrán ser. En eso lo dejo.
Y en eso esperamos. Gracias.
A usted.
I ara nosaltres, continuem amb el nostre programa, amb la agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Eucaristia en honor a Sant Salvador d'Horta, franciscà.
El dimecres, dia 18, a les 7 de la tarda, al santuari de Sant Antoni de Pàdua, hi haurà la festa del franciscà Sant Salvador d'Horta. Hi participarà la Coral del Carme, juntament amb l'acompanyament a l'orgue del mestre Lluís Climent.
Curs Fe i Justícia.
Organitzat per Justícia i Pau, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social i l'IREL, el dimecres dia 18, el doctor Josep Ferrer, doctor en Medicina, parlarà sobre la perspectiva de la cura social. Serà a l'IREL a les 7 de la tarda.
Novena trobada de mestres i professors de religió de totes les diòcesis amb implantació a Catalunya.
Tindrà lloc a la Salle de Reus el dissabte, dia 21. Organitzen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i el Secretariat Interdiocesà per l'Ensenyament de la Religió a Catalunya. A tots els interessats es comunica que des de la Delegació Diocesana de Lleida s'organitza un autocar. Per més informació, dirigir-se a la Consergeria del Bisbat.
Cinquena jornada diocesana anual de la Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social.
La cinquena jornada anual de la Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social se celebrarà el pròxim 21 de març de 9:45 a 2:45 del migdia a la sala d'actes del Pavelló dels Maristes. Begoña Román, doctora en filosofia, impartirà una conferència que durà per títol Desigualtat i justícia social. En una societat cada vegada més desigual, com actuar amb criteris de justícia? També hi haurà treball en grups. L'entrada és lliure.
Eucaristia i concert de Setmana Santa a la catedral.
Tindrà lloc el diumenge dia 22 a 8:45 de la tarda. Allunya't dels elogis, però procura mereixer-los.
François Fenelon. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Aprendre a escoltar Déu en el silenci. El proper diumenge, dia 22, celebrem, com cada any, l'anomenat Dia del Seminari. I vull fer una crida especialment a aquells joves i no tan joves que han sentit, d'alguna manera, la vocació al sacerdoci ministerial. Algun d'ells m'ha dit que no ho descarta, però vol pensar-ho més. Els convido a detenir-se un temps i a posar-se a l'escolta del Déu que segueix cridant-los, i a fer-ho fixant-se en una experiència viscuda pel profeta Elies, que va viure una crisi de sentit com la de molts joves d'avui. Ho conta el primer llibre dels Reis de la Bíblia. Elies arriba a la muntanya de l'Horeb fugint i cansat física i moralment. A mesura que va caminant, va fent també un camí en el seu interior. Havia tingut molt èxit en la seva missió i, malgrat tot, ha entrat en una profunda crisi. Abans tenia molta seguretat i ara se sent desorientat i insegur davant el seu futur. Es lamenta de les seves febleses i decideix posar fi a la seva carrera. Va fugint, però l'ofega la solitud personal. Ningú el comprèn i vol reorientar la seva vida. Viu un moment de llum i de gràcia que li dona forces, però segueix tancat en si mateix. De fet, s'instal·la en una cova. Percep que Déu segueix cridant-lo a l'etapa decisiva de la seva vida i, de fet, tindrà una profunda experiència de Déu en aquella muntanya. Però ha hagut de superar resistències interiors i fer un pas endavant per veure la vida des d'un nou angle. El relat és especialment suggeridor. Diu, Elies, surt i estigues dret davant Javé. Per fi, Elies percep que Déu es manifesta en la nit fosca de la seva vida. Però no és el Déu que esperava. El Déu de la victòria, el Déu del poder, del triomf sobre els adversaris. És un Déu de silenci i de pau. Elies s'imaginava que el Senyor estava en el vent impetuós, un huracà tan violent que esberlava les muntanyes i esmicolava les roques. Però el Senyor no hi era en l'huracà. I continua el desconcert. Déu no se li manifesta de manera sensible i llevant-li els dubtes. Déu es revela d'una forma inesperada. En un murmuri d'un ventijol suau, diu el text. En el silenci, en el misteri, en la transcendència. Li demana veure-la amb més profunditat i exigència. Això és important. Només des d'aquesta perspectiva podrem entendre també el silenci de Déu en la creu de Jesús. Un silenci eloqüent que no és absència de comunicació, sinó lliurament de la paraula. Una paradoxa que resumirà magistralment Sant Joan de la Creu en el seu càntic espiritual. La música callada, la solitud sonora, la cena que recrea i que enamora. Cal posar-se així davant Déu per acollir la seva crida, la seva paraula, amb atenció contínua i sortida permanent de si mateix. Silenci, temps per escoltar, per estar amb ell. Amb un diàleg que pot començar amb la pregunta «Què busques?» i continuar amb una altra pregunta «Senyor, què vols que faci?» obrint-se a la veu de Déu en actitud receptiva. Això demana l'esforç de sortir de nosaltres mateixos, dels nostres habituals soliloquis, i establir un diàleg real amb aquell que segueix cridant i esperant respostes generoses. El drama espiritual d'Elies ens ajuda a rellegir la nostra pròpia experiència de cridats per a ser enviats a un món necessitat de transformació. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics, ja hem arribat a la fi del programa. Esperem que el que avui la Mari, l'Aureano i la Montse ens han explicat us hagi servit per conèixer una mica més el que són els animadors de comunitat en espera de prevere. Gràcies a tots i fins la setmana vinent, amics.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? T'ho posem fàcil. Nova app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android. Busca-la a Google Play, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.